Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que té predisposició de negociar amb Esquerra i ha assenyalat que té la mà estesa a la taula de diàleg amb la Generalitat. Tot i així, no ha fet cap concreció sobre quan es pot convocar ni amb quin contingut. Ho ha dit durant la sessió de control al Congrés de Diputats.
Supuesto que vamos a estar siempre con la mano tendida para esa mesa de diálogo.
Al cap de files d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ja ha respost al següent.
Presidente, por favor, le pido, le exijo que ponga políticas de izquierda sobre la mesa. Y eso no es una reforma laboral aplaudida por Ana Patricia Botín. Que ponga políticas de izquierdas. Y dos, que afronte el conflicto político con Cataluña. Porque quizá, solo así, evite hacer las maletas en Moncloa.
Un missatge coincident amb el que ha llançat poca estona abans el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en declaracions a TV3.
Al final, Pedro Sánchez sap que si ell ha estat president és perquè l'independentisme ha estat fort i una part de l'independentisme, el que ha anat guanyant totes les eleccions doncs, els darrers anys a Catalunya, en aquest cas doncs, el meu partit, Esquerra Republicana, va acordar amb ell una investidura. Per tant, si de cares al futur ell vol continuar doncs, exercint responsabilitats a l'Estat, sap que haurà de tornar a parlar i haurà de tornar a arribar a acords, i crec que la millor manera és generar confiança en això.
Tornant a la sessió de control al Congrés, Pedro Sánchez ha exigit al líder del Partit Popular, Pablo Casado, que si vol que el PSOE es plantegi negociar amb el PP a Castella i Lleó, haurà de trencar amb Vox en tots els territoris.
Le ha llegado la hora de la verdad, señor Casado. Usted tiene que decidir si abre las puertas a un gobierno del Partido Popular con la ultraderecha o no. Usted, nosotros, porque nos tomamos en serio a la ultraderecha, estamos dispuestos a ayudar. Pero tiene que hacer lo siguiente. En primer lugar, tiene que pedir ayuda. En segundo lugar, tiene que explicar el por qué la ultraderecha no puede entrar en los gobiernos. Y en tercer lugar, tiene también que decirnos si es para todos los días, si es para siempre y en todos los territorios.
A tot això, Casado li ha recordat que el PSOE ha perdut 4 eleccions des que Sánchez és president del govern espanyol.
En 3 d'elles ha quedado tercera fuerza política por detrás de sus socios de la extrema izquierda y los nacionalistas. Y hecho que ha hecho trampas con todos los instrumentos del Estado. Con el FIS de Tezanos, con el BOE de inversiones públicas a dedo y hasta con los fondos europeos a la carta de los gobiernos socialistas. Pero ni con esas.
I més notícies en plana pandèmica. El Departament de Salut ha declarat 102 pacients menys ingressats per coronavirus als hospitals i el total ara mateix és de 2.103. Les unitats de cures intensives també es buiden. Avui n'hi ha 21 menys i la xifra frega els 300 crítics. El Departament també ha confirmat que prop de 7.000 persones han donat positiu en les darreres hores i ha certificat 36 noves defuncions. Pel que fa als indicadors a la pandèmia, la velocitat de propagació puja una centèsima i se situa en el 0,60. Mentre que el risc de rebrot cau 63 punts i es troba avui en 1.147. Més qüestions en matèria judicial. L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest matí el monitor de la Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter, el gironès, acusat d'abusar sexualment de 3 dones amb discapacitat i gravar-ho en vídeo. Els fets van passar entre el maig i el setembre de l'any 2019. La Fiscalia l'acusa també d'haver intentat abusar d'una altra usuària. Segons l'escrit d'acusació, el monitor s'aprofitava de la confiança que li tenien les víctimes per fer-les anar al lavabo i un cop allà abusar d'elles durant l'escorcó i el seu domicili de Cassà de la Selva, la policia i ha localitzat disturbis amb pornografia infantil. La Fiscalia demana 63 anys de presó i l'acusació particular eleva la petició a 86 anys. L'advocat de la defensa en demana l'absolució. I en crònica de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Banyoles, al Pla de l'Estany, un home que venia droga a través de les xarxes socials. Una patrulla de paisà l'ha interceptat quan sortia del pis on vivia. El detingut de 36 anys portava al damunt dues bosses amb 250 grams de marihuana preparades per vendre. Es dona la casualitat que en aquest pis la policia catalana ja hi va fer una entrada i escorcoll per drogues ara fa gairebé un any. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Barça reprèn aquesta hora els entrenaments amb la mirada posada en l'estrena a l'Europa League. Demà dijous a 6:45 contra el Nàpols al Camp Nou. Tot el focus de l'entrenament d'avui estaran posats en el central Ronald Araujo, que des del derbi contra l'Espanyol arrossega molèsties al soli i mira de forçar per arribar a temps al partit de demà. Si no hi arriba, Xavi tindria problemes per confeccionar una defensa amb cara i ulls. El Barça no ha disputat mai l'Europa League amb el format de competició actual. L'última vegada que els blaugranes hi van participar al torneig es deia Copa de la UEFA i va ser l'any 2004. 2004. En aquella ocasió, el Barça va ser eliminat pel Celtic de Glasgow als vuitens de final, una eliminació que l'actual entrenador culé, Xavi Hernández, va viure des del terreny de joc. Després de l'entrenament d'avui a 3:15, Xavi i Pedri compareixeran en roda de premsa per donar detalls de com arribarà l'equip al partit de demà. Canviant de qüestió, als Jocs Olímpics d'hivern, l'esquiador català Quim Salarich ha quedat fora aquesta matinada del traçat a la primera mànega de la modalitat d'eslalom d'esquí alpí. Amb aquesta prova s'ha tancat la participació espanyola a l'esquí alpí i als esports de neu. Ara només queda per competir la parella formada per Laura Barquero i Marcos Zondron en patinatge artístic divendres i dissabte, abans de la cloenda dels Jocs Olímpics d'hivern, que es farà aquest proper diumenge. De moment, Espanya ha aconseguit només la medalla de plata de cara al Castellet i 3 diplomes olímpics.
Gràcies, Xavi. Més notícies a les 12 i us deixem ara amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
7 minuts ara mateix que passen de les 11 del matí. Comencem nova hora i ho fem per descobrir doncs, un món que de vegades sembla que ens esforcem no? per no veure, que ens incomoda. I la veritat també que ens desperta doncs, molta curiositat a parts iguals. I és hora de parlar de la presó.
Village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
Parlarem de la presó i ho farem amb l'autor del llibre A l'altra banda del mur, un assaig que convida doncs, a repensar les presons per millorar precisament la societat. I ho fa des d'una visió, si m'ho permeten, privilegiada, perquè és la visió de qui l'ha viscut des de dins durant gairebé 4 anys. Raül Romeva, exconseller d'Afers Exteriors i actual vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030 d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia i gràcies per invitar-me.
Deia Brasens, no? Els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí.
Correcte. Jo crec, de fet, d'una altra manera, Nelson Mandela també ho diu. És a dir, tu no pots conèixer una societat realment fins que no coneixes les seves presons, perquè és on hi ha la baula més feble de la societat. Per tant, d'alguna manera, aquesta mirada a les presons és necessària si un vol saber en quin món vivim. O dit d'una altra manera, massa vegades les amaguem perquè no ens volem enfrontar al món en el qual vivim i creiem que sense veure-les vivim més tranquils o més còmodes. És un debat incòmode, però necessari, i aquesta és la intenció del llibre.
Clar, fins a quin punt li ha canviat la vida el seu pas per les presons d'Estremera? Fem el repàs, eh?
Sí.
D'Estremera, Soto del Real, a Madrid, Lledoners, Catalunya... Clar, ha estat un recorregut de gairebé 4 anys a la presó.
Sí. Com ha vist així, sona molt malament, eh? Però efectivament, jo crec que, en fi, el fet d'haver... Siguem clars, qualsevol persona que entra a la presó li canvia la vida, li canvia ella i li canvia el seu entorn. És a dir, a la presó no només la pateix qui està tancat a la presó, sinó que la pateix també, i de vegades molt pitjor, els entorns. La família, els fills, els pares, les mares, la parella... Jo crec que en aquest sentit hem de ser molt conscients de que quan enviem algú a la presó, o quan els jutges envien algú a la presó, no només estan enviant aquella persona a la presó, estan enviant a molta gent a la presó. És a dir, quan, per exemple, estàvem a Estremera i podies veure el patiment de totes les famílies a l'hora de fer quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres per anar a veure 45 minuts un cop al mes el seu familiar, evidentment, el càstig, la pena, no només l'està pagant la persona que està tancada a la presó, sinó també tota la seva família. No? De vegades això no en parlem i no ho expliquem, però crec que també forma part d'aquesta reflexió col·lectiva que hem de fer sobre què significa la presó amb totes les seves conseqüències.
Com ens l'hem d'imaginar la vida a la presó? Clar, els que no hi hem estat ens podríem arribar a imaginar el que realment significa aquesta pèrdua de llibertat, perquè el llibre ho comenta, no? que vostè hi havia estat a presons, però que fins que no hi va posar els peus a dins no va arribar a entendre la força o el que implicava estar tancat dins de quatre murs.
Jo crec que és molt difícil imaginar-la. Entre altres coses, perquè tu t'imagines, tot el que tu t'imagines ho bases, òbviament, en el que tu coneixes, en la informació que t'arriba, en la ficció, en les notícies, i, i a partir d'aquí tu t'imagines el que pot ser. Però fins que no ho vius, realment no prens consciència. Per exemple, quan a l'època de la pandèmia, jo recordo que molta gent es queixava de que el confinament era com una presó. Esclar, i jo pensava, dic, ostres, és veritat que és molt dur estar tancat a casa, però és que una presó no és estar tancat a casa. És a dir, una presó no pots agafar el telèfon a l'hora que vols, no pots agafar internet i estar informada d'allò que vols, no pots fer allò que et ve de gust, a l'hora que et ve de gust, quan et ve de gust. En una presó vius, i més en l'època del confinament de la pandèmia, recordo, vivíem amb 10 metres quadrats, 23 hores al dia, sense moure't. Per tant, és molt difícil imaginar-te-la si no la vius. I, de fet, una de les reflexions que jo faig, efectivament, és que jo, com a diputat al Parlament Europeu, vaig visitar-ne moltes de presons. Visitar-nes, en vaig veure moltes. Però fins que no l'he viscuda, realment no he pres consciència real, perquè creia que sabia el que era i creia que tenia una oposició sobre la presó, però, clar, quan l'he viscut, realment aquesta posició s'ha amplificat moltíssim.
Clar, és molt interessant, no?, el que comentava, del no poder desconnectar, no?, dins d'una presó. Ara ho fem amb el telèfon, no?, els que vivim fora, i sobretot durant el confinament desconnectàvem a les xarxes socials o miràvem una sèrie, però la sensació dins la presó és aquesta, de no poder desconnectar mai.
Bueno, jo tu capgiro. És, en realitat, el problema és que no et pots connectar mai. Sí, perquè vius permanentment desconnectat. És a dir, el problema de la presó és que vius permanentment al marge de tot. És a dir, l'única informació que t'arriba a la presó, bàsicament, és per via analògica, televisió formal i convencional, punt. O ràdio, perdó, televisió o ràdio, convencional, punt. I a partir d'aquí, clar, tot el que és a la teva... Jo parlava amb els meus fills 5 minuts al dia, amb sort, si els horaris coincidien, perquè òbviament a vegades els teus fills, quan tu pots trucar, tu no estàs a la cel·la i per tant pots trucar, però normalment a vegades els nens tenen activitat, per tant, com que no els pots trucar fora d'hores, pots parlar amb els teus fills, repeteixo, amb sort, 5 minuts al dia, i els pots veure 45 minuts un cop cada mes. Això no és estar connectat amb el món, ja no dic les relacions socials, el teu entorn, etc. Per tant, jo crec que el que és més rellevant és la pregunta que d'alguna manera jo crec que ens hem de fer és, quan algú comet un delicte el que pertoqui, òbviament hi ha d'haver una compensació social, d'acord? És un tema de proporcionalitat. Entre la impunitat i el règim tancat hi ha una gamma de per dir-ho així, de sentències, de condemnes molt gran. La pregunta és, tothom que està a la presó mereix estar a la presó? Que és la primera reflexió, perquè una de les tendències a pensar és que quan tu vas a la presó és perquè t'ho mereixes. Però fem-nos la prèvia. Tothom que està a la presó realment mereix estar a la presó? I la meva conclusió, la meva, després d'haver-ne viscut unes quantes, és que no, en absolut. Hi ha molta gent que està pagant condemna de privació de llibertat que... no només és desproporcional en relació al que han fet, sinó que, a més, és contraproduent...
Clar, és el que anava a dir, no? Que ho dius, no, el llibre,
totalment,
Raül, que és contraproduent.
Per fer la reparació social que s'espera que aquesta persona pugui fer. Per tant, no només és injust en molts casos, sinó que, a més, és socialment contraproduent.
Mm-hmm. Clar, tu ara estaves dient, no? Clar, no és el mateix visitar una presó que viure, no? Llavors, tu ara que has viscut en una presó, per què serveixen les presons? De què t'ha servit aquesta estar a la presó?
Aquesta és la primera pregunta. És a dir, teòricament, sobre el paper, què diu la Constitució? L'article 25 diu que la funció de les centres penitenciaris és la rehabilitació, la reinserció, la reeducació. Ah. Molt bé. Aquesta és la teoria. Això és el que diu la Constitució. La realitat demostra, o en tot cas ratifica aquesta funció que se li atribueix a la Constitució. La meva conclusió és que no. És que no. Entre altres coses, perquè és impossible ensenyar a algú a viure en llibertat quan el primer que fas és prendre-li la llibertat. Això és com quan diu, hi ha un jutge de la Cort Interamericana que bàsicament ve a dir, és impossible... intentar ensenyar a viure en llibertat algú privant-lo de llibertat és com intentar ensenyar a jugar a futbol algú en una cabina de telèfons. És impossible. Per tant, si la funció és, teòricament, la rehabilitació, l'eina no pot ser la privació total de llibertats, perquè d'alguna manera, la feina tractamental, la feina de tractament que tu has de fer en una presó és pràcticament impossible. Això vol dir que hem de prescindir de les presons. I aquí és on faig la mirada republicana. Ho dic perquè, d'alguna manera, jo també defujo del simplisme, diguem, en el sentit contrari. Malauradament, qui, des del meu punt de vista, ha d'estar tancat a la presó? Aquelles persones que, efectivament, són un perill per la societat. És a dir, que el fet de que estiguin en llibertat suposa un risc pel conjunt de la societat. Un risc...
Físic,
demostrable. A partir d'aquí, la resta de persones, la resta de sentències, ostres, han de primar el tractament, perquè, si no, no té cap sentit. És a dir, tancar algú a la presó simplement per, allò que anomenem tantes vegades, no, per set de càstig, socialment, ja no és una qüestió moral o ètica, és una qüestió bàsicament pràctica. És a dir, tu agafa els models de sistemes penitenciaris molt punitius, molt estrictes, molt durs, molt el que s'anomena en termes jurídics retribucionistes, i mira quin nivell de reincidència tenen. I agafa aquells models en què tenen una dinàmica molt més tractamental, condemnes de règim semiobert, obert, mesures alternatives a la privació de llibertat, i mira els nivells de reincidència. Només amb dades sobre la taula, el gestor públic què ha de fer? És a dir, si el meu objectiu és reduir la reincidència, és a dir, reduir la criminalitat, quin dels dos models m'ho permet fer millor? Fredament, des del punt de vista dels números, és evident que el model tractamental, per tant, és el que hauríem de...
Per tant, és un model fallit, Raül, llavors, d'alguna manera.
Totalment.
I què es pot fer per capgirar aquesta situació, no? Per fer veure, doncs, que...
Jo detecto, d'alguna manera, tres potes en aquest fracàs. És a dir, que és... Totalment d'acord. Partim de la base que és un model fallit.
Sí.
A partir d'aquí, òbviament, hem d'analitzar, per mi, en tot cas, repeteixo, és la meva
visió. És la teva visió,
és la meva visió,
no?
Jo crec que hi ha tres potes. Una, la més important i la més complicada, és la pota judicial i fiscal. És a dir, qui va a la presó? Qui decideix? Un jutge que hi ha d'anar. Punt, ja està. No n'hi ha un altre. És un jutge prèvia demanda d'un fiscal o d'una fiscal que decideix que A o B han d'anar a la presó. Per tant, què ens trobem? Amb una estructura judicial i fiscal, la fiscalia, la judicatura, l'estructura...
Sí.
No vull entrar en casos individuals. La judicatura, l'estructura, que està molt controlada, molt condicionada per allò que en el llibre anomeno... en fi, i ho dic amb tota claredat, una mena, diem, de neofranquisme o postfranquisme no superat. Mm-hmm. És a dir, és una estructura molt elititzada, només cal veure els processos d'accés a la carrera judicial i la carrera fiscal, i d'alguna manera els vincles familiars que són propis de les pròpies, dinàmiques judicials i fiscals. Això, per una banda, hi ha una segona pota, que és allò que anomenem el populisme punitiu des del punt de vista polític, és a dir, és veritat, els jutges interpreten les lleis. Qui fa les lleis? El legislatiu.
Sí.
Per tant, òbviament, si tu legisles amb calent, és a dir, a partir de grans notícies sensacionalistes, el que fas és endurir, òbviament se'n ressent tot el sistema. I, per tant, hi ha un populisme punitiu que, a més, fa una altra falsedat, que, a més, ho estem vivint en altres aspectes, que és fer creure a la societat que, escolta, que això de la presó és xauxa i que a la presó no passa res per anar-hi. I és més, que condemnes de 5 anys són curtes. quan en qualsevol país de la Unió Europea una condemna de 5 anys es considera llarga. I tercera pota, em sap greu, us ha tocat, no vosaltres personalment.
A veure cap on dispararàs.
El simplisme mediàtic.
Sí.
El simplisme mediàtic en què consisteix? Només parlem de la presó, excepcionalment avui, per això estem contents, no és el cas, però normalment, habitualment, de quan es parla de la presó? Quan passa una desgràcia?
Un succés.
O quan hi entra una persona molt sucosa des del punt de vista sensacionalista. Sí. O bé pel que ha fet, és a dir, perquè el que ha fet és, diguem, molt extraordinari, o bé per qui és. Només llavors parlem de la presó, llavors focalitzem tot el debat sobre la presó al voltant d'aquest cas.
Clar, posem en el punt de mira, no?, i per això es parla.
I llavors,
no?
Però clar, parlem a partir de fet anecdòtics.
Ja.
A Catalunya hi ha 8.000 persones preses. Quan en parlem, clar, sí, no totes les persones que estan condemnades tenen un perfil criminògic, que es diu un perfil, diguem, delictiu, com el que a vegades surt als mitjans. I sembla que tothom que està a la presó és perquè l'ha feta molt grossa. I no és veritat, no és el cas.
Què fa que ens sentim tan llunyans de les presons, que les veiem com espais aïllats i que d'alguna manera no hi vulguem posar la vista o el focus?
Jo tinc una teoria, és una impressió, i òbviament això, repeteixo, com tothom té la seva opinió. La meva resposta a aquesta pregunta és que no ens agrada mirar-nos al mirall. En el fons, les presons són un mirall. Són un mirall que ens retornen quina societat tenim. I com que la imatge que ens retorna aquest mirall no ens agrada, què fem? No ens hi mirem. És a dir, quan tu no t'agrada la imatge que et retorna un mirall, què fa? No t'hi mires. Escolta, no m'agrada, ja està. Les presons són un mirall de la realitat social, que no ens agrada. Perquè, en el fons, la presó és l'últim estadi d'una seqüència de fracassos. De fracassos col·lectius, de fracassos socials, de fracassos econòmics, de fracassos institucionals, de fracassos en temes, per exemple, de salut mental. És a dir, moltes vegades ens trobem que gent que acaba a la presó perquè ha fet el que ha fet, resulta que al final la primera vegada que li diagnostiquen un problema de salut mental és a la presó.
Clar.
Llavors la pregunta és, aquesta persona ha fet el que ha fet perquè és dolenta i mereix un càstig? O ha fet el que ha fet perquè té un problema de salut mental que necessita que l'ajudem a tractar? I aquest tractament el podem fer a la presó? En molts casos, la resposta és evident, no. Per tant, jo crec que aquestes preguntes ens incomoden i ens és més còmode pensar que qualsevol que està a la presó és perquè s'ho mereix, perquè se l'ha de castigar.
Clar,
no hi estic d'acord.
De fet, Raül, tu això ho parles, no?, sí, en el llibre, i parles de que, clar, la majoria són a la presó per una manca d'alternatives socials i vitals que com a societat no se li ha sabut donar. No? Clar, aquest és el principal problema de base que diries.
A la presó hi ha un biaix de classe. És a dir, hi ha un biaix de classe a la presó i hi ha un biaix de classe en qui determina que has d'anar a la presó. És a dir, hi ha un biaix de classe per alt a l'estructura judicial i fiscal i hi ha un biaix de classe per baix a la població penitenciària. És a dir, avui és molt fàcil acabar a la presó, és cert, però no tothom acaba a la presó. Qui acaba més sovint a la presó? Els que tenen menys recursos, menys formació, menys accés, menys ajuda, menys suport, menys... I al final, no ens enganyem. És a dir, la població penitenciària, la població, diguem, que està tancada en règim que està en règim tancat, no és representativa del conjunt de la societat. Està sobrerepresentada aquella part de la societat més castigada, més maltractada, més empobrida.
Comentava abans el tema de la salut mental i una de les coses més impactants del llibre són les dades,
sí,
no?, demolidores. Diu que aproximadament la meitat de les persones que es troben en situació d'aïllament pateixen algun tipus de malaltia, sí, mental. Un tema que, per altra banda, a fora dels murs de les presons també ens preocupa de manera creixent. És l'aïllament el que enfonsa els presos, i si veu algun paral·lelisme amb l'estat d'ànim general, també fora de murs.
És una part. És a dir, a veure, a mi, d'una de les coses que em va sorprendre més, i això va ser parlant, òbviament, amb l'equip mèdic i sobretot amb l'equip de psicòlegs i psiquiatres del centre penitenciari, va ser comprovar... De fet, és el 50%, però en realitat ells parlaven del 70% del centre penitenciari amb diferents gradacions. És a dir, insomni, ansietat, a, òbviament, problemes més greus de trastorn de la conducta, en fi, de trastorns bipolars, etc, etc. El que és evident és que tu agafes el percentatge de la societat de persones que té, diguem, trastorns de caràcter mental, i és molt menor proporcionalment al que tens a dins de les presons. Què vol dir això? Que hi ha una sobrerepresentació. En alguns casos, això és conseqüència del tancament, en alguns casos. En d'altres, per dir-ho així, ve de fàbrica una mica, ve d'abans, eh?
Sí.
I és el que ha fet que aquesta persona acabi allà. Però en qualsevol cas, tant en un cas com en l'altre, el tractament és necessari, és imprescindible. És més, en molts casos, el fet que no es faci tractament, i això ho veiem per desgràcia, pot acabar conduint al suïcidi. I, de fet, se'n parla poc del suïcidi a les presons.
A les presons, sí.
I es parla molt poc del suïcidi en situació de presó preventiva, que encara és més greu. És a dir, la presó preventiva és aquella en què tu et tanquen i et priven de llibertat fins i tot abans d'haver estat jutjat. És a dir, tu estàs pagant condemna de presó sense que ningú hagi decidit que tu ets culpable de res. I això, en el cas de l'Estat espanyol, pot arribar a comportar fins a 4 anys de presó. Home, ja és dur un dia a la presó.
Un dia.
Imagina't 4 anys sense que ni tan sols ningú hagi dit és que tu ets culpable i et mereixes estar a la presó. Què passa, i és un exemple que explico, però ho explico perquè és públic, quan tu portes 2 anys a la presó i t'absolen. O sigui, qui et torna aquests 2 anys de la vida? És a dir, no només no te'ls torna ningú, sinó que la jutgessa que t'ha mantingut, en aquest cas la jutgessa Lamela, parlo del cas Sandro Rosell i Joan Besolí, la jutgessa que t'ha mantingut 2 anys en presó preventiva, no només no li passa res, sinó que sobre la promoció en el Tribunal Suprem. Ostres, de debò, i això en un cas en què el propi, diguem, tant el Sandro com el Joan tenien recursos per defensar-se.
Per poder, exacte.
Perquè el que passa habitualment és que davant de la pressió tu acceptes, cedeixes al xantatge i acabes acceptant penes que no hauries d'acceptar simplement per sortir de la presó. Clar, això, en qualsevol estat de dret democràtic, és inacceptable. I el que em sorprèn és que una situació com aquesta encara avui estigui vigent.
Avui estem parlant amb Raül Romeva, exconseller d'Afers Exteriors i actual vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030 d'Esquerra Republicana a Catalunya. Està aquí amb nosaltres al matí a Radio Estel perquè ens està presentant el llibre L'altra banda del mur d'ara. I, clar, d'alguna manera, clar, el seu llibre, entenc que ara doncs, l'està presentant senyor Romeva, crec que va ser l'entrevista, no?, al versió RAC1, no?, fa uns dies que va aixecar una mica de polseguera, no?, va comentar...
No, jo crec que això al final és... Ja, allò, saps allò que diuen en castellà, poco ruido... Mucho ruido, poques noces. Molt soroll, en català diem molt soroll pel no res. Jo aquí faig una reflexió. Jo crec que és un debat necessari. Un debat necessari és un debat que necessàriament és incòmode. I, per tant, hi ha sectors
sí,
que el veuen amb incomoditat perquè o bé perquè creuen que la seva situació no s'està tractant de manera correcta i justa i, per tant, d'alguna manera es defensen, o bé perquè ja els està bé un determinat model més rígid o més contundent. Ho dic perquè jo sóc molt estricte i, de fet, d'una manera explícita en el llibre parlo de que, de la mateixa manera que crec que no s'ha d'estigmatitzar a la població presa, tampoc s'ha d'estigmatitzar el col·lectiu de funcionaris i tampoc s'ha d'estigmatitzar, en realitat, a ningú. Per tant, jo sóc un clarament convençut del no estigma. I sóc molt explícit a l'hora de dir... Jo a la presó he vist una gran professionalitat en molts professionals. En molts, molts. A molts nivells. Tant a nivell de, per dir-ho així, tractament... A nivell de funcionaris de seguretat, és a dir, els d'uniformats, com a nivell de tractament. Molt. També he vist males praxis. Com passa, per desgràcia, a tot arreu. La meva obligació, crec, és explicar que passen aquestes coses per corregir-les. I si algú creu que per denunciar coses que passen se sent qüestionat, potser la pregunta és quin és el model que tu defenses. En qualsevol cas, jo crec que aquest debat era necessari i el que és evident és que el que jo plantejo al llibre, d'alguna manera, és la meva mirada. I tu pots estar-hi d'acord o no, però el que no pots és qüestionar el meu dret a explicar el que jo he vist. I, per tant, des d'aquest punt de vista, si tu creus que hi ha altres maneres d'enfocar-ho, fantàstic, endavant, fem el debat, no tinc cap inconvenient. Però qüestionar la mirada que algú hagi pogut tenir des de l'experiència pròpia, que a més no parlo només del sistema català, parlo també des de Mireia Soto, a mi em sembla que això no és de rebut.
Clar, perquè d'alguna manera deia, mira, concretament, no, el portaveu de UGT de presó, Xavier Martínez, que comentava que aquestes coses doncs, podien, referents als funcionaris de presons, que podien fer mal al col·lectiu, però jo no sé si és justament, potser pot ser constructiu.
Bueno,
no?
I el primer que faria és, en tot cas, aquesta persona va fer aquesta afirmació quan encara no s'havia pogut llegir el llibre perquè era materialment impossible que se'l pogués llegir, entre altres coses perquè encara no estava. Però si algú es llegeix el llibre, més enllà d'acusacions infundades, comprovarà que aquesta afirmació no té cap validesa. Per tant, jo no vull entrar en debats ni sectorials ni corporatius. Explico una realitat amb voluntat de canviar-la des d'un punt de vista, crec, legítim, perquè al final, també ho vull dir molt clar, la mirada que té algú que ha estat privat de llibertat durant pràcticament 4 anys no és la mateixa que la mirada d'algú que entra i surt cada dia quan vol de la presó. No és la mateixa, eh? És a dir, fins que tu no et prenen tots els drets i totes les llibertats, de vegades no prens consciència del que significa allà on tu estàs. Ho dic perquè al final, ostres, tampoc no fem creure a la gent que són coses diferents allò que és. És a dir, que et privin de llibertat és molt greu. I el tracte a algú que està privat de llibertat té moltes conseqüències en un sentit i en un altre. No només a tu, també a la teva família. He vist coses que crec que haurien de ser prohibides.
Uh-huh. I, Raül, una pregunta. O sigui, tu ara farà quants anys? A veure, vas 4 anys a la presó, no?
Gairebé. No vam arribar als 4.
El Raül que va entrar i que va sortir, aquesta mirada, totalment diferent a la d'ara?
Totalment. A veure, totalment. Totalment tampoc. És a dir, per dir-ho així, la predisposició a conèixer aquesta realitat jo la tenia.
Sí.
El que no tenia era la informació. És a dir, d'alguna manera jo ja tenia, per la meva vocació republicana, interès, vocació d'entendre la presó com una realitat que necessàriament havíem de transformar. Però és evident que la informació i el coneixement que jo tinc avui no el tenia abans d'entrar. Per tant, tothom canvia a la presó i és inevitable que no et passi. El que passa és que, depèn de les teves circumstàncies, pots canviar cap a moltes bandes. En el meu cas, jo sempre ho dic, que a mi la presó m'ha endurit. M'ha endurit en molts sentits. Però, en tot cas, també m'ha ensenyat una realitat que no coneixia i que crec que tinc l'obligació de poder-la explicar amb voluntat de transformació. Jo sóc gramscià i sóc republicà, i, per tant, jo no puc quedar-me silenciat davant de situacions que crec que són injustes. Ja.
Seguint amb aquesta voluntat constructiva, no, del llibre, vostè proposa un model completament diferent de presons, que també apuntava abans, no, defensa aquest concepte de presó oberta, com als països nòrdics, un concepte que per cert, també defensa Carme Forcadell, el llibre Escrivim el futur amb tinta lila. Què fa que aquest model sigui molt més ètic i inclusiu que el que tenim i per què encara no s'ha implantat a l'Estat?
Bueno, el defensa la Carme, el defenso jo, el defensa molta gent, i l'ha començat a aplicar en el seu moment el conseller Mundó com a conseller de Justícia i posteriorment la consellera Capella també, ho dic perquè no estic descobrint res, jo d'alguna manera socialitzo una proposta que existeix, no tinc l'autoria en absolut d'això, al revés, més aviat em faig ressò. Però des d'aquest punt de vista a mi em sembla que hi ha un element que és clau. Sí, poso un exemple molt senzill. És a dir, a nivell de l'Estat, les presons, és el sistema penitenciari depèn d'Interior. Depèn del Departament d'Interior, del Ministeri d'Interior.
Sí.
Per tant, amb una mirada molt centrada en seguretat. A les presons hi hem d'entacar la gent perquè són un perill. Punt, ja està.
I els hem d'aïllar.
El que facin després no és el meu problema. Mm. Els hem d'aïllar. A nivell de Catalunya, el sistema penitenciari depèn de Justícia. I, per tant, amb una mirada molt més tractamental. L'objectiu no és només separar temporalment a una persona, aïllar-la de la societat, sinó treballar-hi, tractar-hi, perquè aquesta persona també, allò que s'anomena, en termes més aviat tècnics, pugui motivar el canvi, o se la pugui acompanyar en la motivació al canvi. Només això ja és una diferència brutal, ja és una diferència extraordinària, no? Però jo repeteixo, al final, treballar des d'un punt de vista tractamental i educatiu privant-te de llibertat és impossible. És a dir, què fa el sistema nòrdic o què fa el sistema, per dir-ho així, allò que anomenem de presons obertes o semiobertes?
Model de presó oberta.
Mantenen el contacte, fan que la persona presa mantingui molt més el contacte amb la comunitat. És a dir, al final, estem parlant de generar...
Que seria com una residència, bueno, com un col·legi major, no?
Òbviament, però òbviament... a tu se't dona una oportunitat.
Sí,
a tu se't dona una oportunitat. Després depèn de tu que l'aprofitis o no. Que l'aprofites, fantàstic. Que no l'aprofites, sempre hi ha el recurs al règim tancat. És a dir, no és un alberg, no és unes vacances, és un espai on a tu, d'alguna manera, se't dona l'oportunitat també de treballar. Ara, és molt més fàcil fer-ho en aquestes condicions que no en règim tancat. Però dit això... òbviament, també és important explicar que cada cas és diferent. És a dir, no hi ha una fórmula màgica per tothom. Cada cas és diferent. I com es poden tractar cada cas? Amb un equip tractamental que s'hi pugui dedicar. Mentre les presons estiguin massificades, com estan ara, és impossible. I això sí que ho he vist. És a dir, per molt bona voluntat que tenen els equips de tractament, és impossible fer un tractament individualitzat en les condicions actuals. No pot ser, és impossible.
Raül, ja anem acabant. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres presentant el llibre L'altra banda del mur, però clar, seguint amb l'actualitat, no volíem deixar passar l'oportunitat, disculpa que t'hem de fer la pregunta, no? Perquè de fet ara les declaracions del president aragonès, no? Dilluns, que Junts va interpretar com que Esquerra havia negociat els indults, no? Amb el govern espanyol. Ha existit aquesta negociació? Vosaltres en sabíeu alguna cosa?
Dos coses. Primer, ni ha existit ni el president ho va dir. És a dir, jo crec que el president ha sigut explícit, no ho va dir. Per tant, a mi se'm fa molt difícil opinar sobre l'opinió d'algú que no ha dit el que diu que ha dit. És a dir, jo en aquest sentit reconec que em sento una mica incòmode, no? Alimentant també una mica una prèvia que no ha existit. Dit això, amb el tema dels indults, jo crec que hem sigut tots bastant clars. Jo, el primer... els indults és una decisió unilateral del govern de l'Estat que no resol el problema. No resol el problema. Primer, són indults parcials, reversibles, per tant, escolti, jo estic inhabilitat fins al 2030 per fer qualsevol feina que tingui un sou públic, qualsevol. No per ser elegit, per fer qualsevol feina que tingui un sou públic. Segon, hi ha un risc de reversibilitat, per tant, no, d'alguna manera no tenim la tranquil·litat que ens agradaria tenir en aquest cas. Però tercer, és que hi ha més de 3.000 persones que estan encausades per diferents motius. Per tant, els indults són la solució? No. Vostè creu que... És que això, repeteixo, això va ser una decisió del govern... Del govern Sánchez, perquè ells consideraven que això, en aquell moment, els hi convenia fer-ho. Escolta, és la seva decisió. És la nostra proposta? No. I a més ho vam dir abans, durant, després, i ho hem dit sempre. Els indults no són la solució. I no ho seran. O afrontem seriosament la resolució del conflicte polític, o no ens en sortirem. I, per tant, jo crec que centrar el debat al voltant dels indults ens distorsiona el que és realment el problema de fons, que és... Tenim un conflicte polític, afrontem-lo d'una vegada i resolem-ho, perquè si no...
I com es pot resoldre?
Se'n diu fer política, se'n diu democràcia, se'n diu mesa de negociació, se'n diu fer propostes. En aquesta mesa de negociació, jo crec que la part catalana representa la immensa majoria de la societat catalana. És a dir, quan demanes exercici al dret a autodeterminació i amnistia, és el que t'està demanant la majoria de la societat. Per tant, no és la proposta d'un partit, és la proposta majoritària. El que estem demanant al govern de l'Estat és, escolti, quina és la seva proposta per resoldre el conflicte polític? Ja estem molt contents, entre cometes, ja estem com a mínim, ja hem vist un avançament a l'hora de reconèixer que hi ha un conflicte polític, cosa que abans no passava. Molt bé, ara ja l'hem reconegut, ara resolem-lo.
Raül Romeva, suposem que amb tot, amb quin bon record et quedes del teu pas, si et quedes amb algun...
Bon record és difícil.
Rapidíssim. No, per jo, posar un punt així...
No, jo crec que, com tota la vida, al final, jo a la presó he tingut l'oportunitat també de treballar amb gent que possiblement no hauria conegut mai fora i de poder ajudar d'alguna manera a que algunes persones puguin refer una mica la seva vida.
Raül Romeva, moltíssimes gràcies per haver estat al Matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat. Edició online per només 90 euros l'any i en paper per 145 euros l'any amb l'edició online inclosa. Perquè gaudeixis de tots els continguts, quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat. Ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
D'aquí a 4 dies s'acabaran els Jocs Olímpics d'hivern de Pequín, però 4 comptats, i entre les moltes modalitats diferents que hi ha, segurament una de les més populars és la dels salts d'esquí, unes proves que van incorporar-se al programa olímpic el 1924, fa gairebé 100 anys. Ja 100 anys em sembla una barbaritat. Anem a mirar la vista una mica enrere, anem a parlar d'història amb l'historiador Xavier Carmeniu. Bon dia, Xavier.
Bon dia, hola, què tal, com estàs?
Molt bé, 1924.
Sí, estava pensant, el que impacta, trobo, no és que faci 100 anys, és que el 1924 ja faci 100 anys. Perquè si comencem a recordar l'època que vam néixer segons qui, encara fa més impacte. Tampoc no cal dir-ho,
no cal.
Però sí que és veritat que és una de... d'aquelles competicions que són molt populars, que tots recordem o que hem vist alguna vegada per televisió, i que, de fet, et porto una dada que segur que necessites saber.
Per favor.
Que és qui va ser el primer que va saltar.
Sí, perquè no en tenia ni idea.
Aquest matí t'has llevat preguntant-te, segur.
És, abans de posar el peu a terra,
sí,
he pensat, qui deuria ser la primera persona, possiblement un home...
Possiblement.
...que va saltar per primera vegada a uns salts olímpics d'hivern.
De fet, està molt bé aquesta acotació que has dit d'un home, perquè també en parlarem d'això. Tenim la dada perquè l'audiència s'indigni, com sempre, que comença a ser també un clàssic, ja ho veureu. Però sí, sembla que almenys el primer que està documentat. Perquè, és clar, què vol dir saltar, fer salt d'esquí? O sigui, imagina't algú que esquia, que salta per una pendent i ja està.
Quan
no?
Caus.
Que ja has saltat. En principi, si caus dret. Doncs bé, el primer va ser un senyor que era noruec. Uh-huh. També té bastant de raó de ser. Al ser a Noruega hi ha neu i és lògic que hi hagi esquís i la gent salti pels llocs. Un senyor que es deia Olaf Raie, o no sé com s'ha de pronunciar el meu noruec, està bastant...
Però l'Olaf ja enganxa també.
Exactament.
A tothom està pensant en Frozen.
Exactament. Mira, veus que sempre puc posar la música... No hi ha caigut aquí, Aquí sempre puc posar la música aquesta de calentito, un abraço calentito. Bueno, va, no, que ens n'anem del tema. Aquest senyor era oficial de l'exèrcit. Això també és important tenir-ho clar. I era el 1809.
Per tant, abans dels Olímpics ja hi havia certa afició a saltar, a fer salt.
Sí, de fet, aquí la qüestió d'aquesta és important. I a més també us dic una cosa, va saltar 9 metres i mig.
Home, a mi que no sé saltar, em sembla una barbaritat fer 9 metres i mig ara, i no trencar-te res.
Ara salten 200,
vale.
Que és una mica més. Però 9 metres i mig a mi em sembla una bestiesa, perquè jo en salto 2 i em sembla que m'haig de trencar el turmell, no?
I amb uns esquís i una equipació que possiblement tampoc acompanyava gaire el 1809, recordem.
Exactament, clar, i la qüestió aquesta de l'exèrcit és important també tenir-ho en compte, perquè, evidentment, de la mateixa manera que aquí la gent es desplaça a peu i amb carro i amb mula, en un lloc on hi ha neu la gent es mou amb esquís, l'exèrcit inclòs. I, per tant, moltes de les... Ja sé que això sembla molt ridícul i molt absurd de dir-ho, però val la pena recordar-ho, perquè moltes de les activitats i competicions que ara considerem esportives tenen el seu origen en la pràctica militar. El tir, per exemple, i en el cas dels Jocs Olímpics d'hivern, i aquesta cosa que esquien i tiren amb una escopeta, fan punteria, no sé
això
si...
Això existeix com a esport olímpic?
Sí.
Els Jocs Olímpics d'hivern és com si no existissin.
Oh, doncs has de posar les piles, perquè es veu que el 2030 aquí tindrem neu a manta i podrem fer-ho, eh?
Si un cas aprofitaré els 4 dies que queden dels de Pequín, que també tenen molta neu,
molta,
artificial.
Sobretot, clar, i van posant allà al mig d'uns ciments i unes centrals i no sé què. Bé, tal com deies, la cosa és, és saltar 9 metres i mig ara és poc, però és clar, el 1809 amb uns esquís de fusta i amb la roba que tenien, doncs és una barbaritat. I aquí hi ha un personatge que també és interessant de saber. Avui diria noms que si me'ls inventés tampoc no passaria res.
Nòrdics.
Nòrdics, però us prometo que són veritat, val? Els noms heu de fer un acte de fe. Per exemple, Sondre Nonheim, que és un senyor que també va néixer a Noruega, ja veureu que originàriament tot ve molt de per allà, el 1825, per tant una mica més tard, i aquest és el primer senyor que comença a intentar doncs millorar la tecnologia al voltant de l'esquí. I qui practiqui aquests esports sap que porten una cosa que es diuen fixacions, que és que...
Això també ho sé jo.
Sí? Val, perfecte.
Sense saber gaire.
Val. És que jo, com que hi vaig anar dues vegades, amb una vegada amb l'institut, em sembla, i una altra vegada ja vaig veure que no era el meu, això, però sí que és allà on poses la bota i fa clec. Abans no feia clec, es veu que t'havies de lligar i no sé què.
Unes cordes.
Exactament.
En lloc del nus mariner, el nus de neu.
Exactament, i una civella i no sé pas què. Bé, doncs això, qui s'ho va inventar? En Nordheim, aquest. Que ho sapigueu quan us caigui l'esquí al telecadira, que la culpa és d'en Nordheim. Després, també el que va veure és que si feia els esquís una mica més curts, que anava més bé per girar. Eren més maniobrables. Que el tio saps, pescava, veus que el tio havia...
Ara, no havia pensat mai en això, és curiós, però el material devia pesar molt i devien necessitar que fos molt llarg per no enfonsar-se, perquè si no, si poses tant pes concentrat, te'n vas cap a baix.
Efectivament. Veus, jo això tampoc no hi havia caigut. Mira,
avui
veus,
descobrirem un munt de
estem
coses.
Estem aquí fent un intensiu de neu a tope. I tot això on passava? Doncs amb una població que es diu Mordegal, que també la podeu buscar en el mapa, si voleu anar-hi algun dia, perquè allà es van fer els primers salts d'esquí. I llavors ja, gràcies a totes aquestes innovacions que va introduir el senyor Nordheim, es va arribar a saltar 30 metres de distància.
Una gran millora.
Que no està gens malament.
Vam començar amb 9 i mig.
Exactament, però és que 30 metres ja és una piscina d'aquelles de petites, saps que n'hi ha de 25 i de 50, sí. Ens fem una idea, doncs de les de 25 ja la saltes tota. Imagina't. I el 1902, 45 metres, a Davos, que és un lloc ara on hi van a fer cimeres d'aquestes de gent que es veu que toca caler i que pensen molt.
També es deuen esquiar.
Sí, té pinta de que sí. No fan gaire cara de saltar molt, de tota manera, no? Fan més cara de quedar-se al bar de pista, de pistes, allà aprenent les seves coses. Però sí, el 1902 a Davos ja la cosa, ja veieu que 45 metres ja és una xifra bastant important.
Anava
aquesta.
Millorant, però comparat amb el que fem ara, poca cosa encara.
Doncs sí, mira, i aquí et presento un senyor que si fóssim del món de la neu, ara ens posaríem de genolls. Perquè és un senyor que es diu Peter Prebek. Aquest senyor és d'Eslovènia i el 2015 va batre el rècord del món i va saltar 250 metres.
És una barbaritat.
5 piscines olímpiques. És molt, a mi em sembla...
Hem de tenir en compte també que no és que faci els 250 metres fruit del seu propi impuls autopropulsat per un salt, sinó que ve d'una pendent considerable.
No és Flipper la llagosta de la vella Maia, no ho és. Evidentment hi ha una rampa i unes coses que ara també en parlarem. De totes maneres, el que sí que val la pena explicar d'aquest senyor és que si féssim comparacions d'aquestes estúpides, podríem dir gairebé que és com el Messi dels salts d'esquí, perquè ho ha guanyat tot.
Des de 2015?
Sí. De fet, la medalla d'or, aquests Jocs Olímpics de Pequín, qui l'ha guanyat? Doncs en Prebek, aquest.
Se m'havia passat.
Senyor Prebek, ja ho he vist.
M'he quedat amb la Caral.
Doncs ja està, ens hem quedat amb el Halfpipe. Doncs que sapigueu que si fóssim eslovens, al comptes d'estar molt pendents de l'snowboard, estaríem molt pendents del salt d'esquí i d'aquest senyor, que de fet ja va batre el rècord d'un altre previ, que evidentment era noruec, que es deia Johan Remen Evensen, que havia saltat 246 metres. Per tant, és un moment ja que això ja és estratosfèric. Són unes xifres que fins i tot costa d'assimilar i de fer-se'n una idea fins que ho veus, ni que sigui per la televisió, aquella gent que passen tota una estona allò volant.
Que sempre penses en les càmeres. Com s'ho fan per no perdre l'angle d'on està aquella persona que està saltant?
Jo sempre penso en arribar baix. O sigui, quan estàs saltant a dalt, hi ha un moment que s'acaba. I has de saber-te posar bé allà dalt, perquè...
Es nota que no són professionals.
No, exacte, no en tenim ni idea.
Perquè ells no deuen tenir absolutament cap problema amb això.
Però de totes maneres...
Que hi ha hagut problemes.
Home, és que, esclar, ara aquest senyor en Prebek salta i 250 metres.
Però hi ha una explicació tècnica, sobretot, suposo, per aquesta diferència de metres.
Clar, i això també és interessant perquè quan parlem dels esports, fan servir aquesta mena de frase que és això dels sitios altius fortius, que és sempre més fort, més lluny, més llarg, més ràpid, tot això. Doncs és aquesta idea sempre d'anar-se superant i d'anar mirant de batre rècords i d'anar millorant la tècnica. I això, de la mateixa manera que passa amb la ciència, amb la tecnologia, tecnologia, amb els esports també és molt evident que sempre es busca la manera de millorar, i aquí hi ha, vaja, coses molt divertides, com per exemple el que se'n diu la tècnica Konsberger.
Que la, tècnica... la desconeixia.
Doncs mira, no podia marxar sense saber que Konsberger és una població que hi ha a Noruega, també. Ja veieu que si heu de prendre saltar esquí, us aneu d'anar a fer un Erasmus a Noruega, allà, que és on fa fred. Per què? Doncs perquè ara, si veieu saltar els saltadors, aquests salten d'una manera molt concreta, posant els braços endarrere, els esquís els obren en V baixa i després els van ajuntant.
Inclinats. Cap endavant.
Doncs això és ara, perquè al principi saltaven com fent el Sant Cristo, amb els braços oberts en creu. Ui!
Com si fossin una mena d'ocell a punt de batre
exactament.
Les ales.
Sí, jo que...
Però
sí,
qui ets?
Exactament. I aquí és on entren aquesta gent que van dir, home, si ens inclinem una mica endavant, avançarem una mica més. Encara continuaven amb els braços en creu.
Les lleis de la física. El coneixement mai fa nosa.
Exactament. I a l'experimentar tampoc. I en Jacob Tullin i en Sigmund Roth, que són els que ho van experimentar a Konsberger, són els que se'n van fer un tip. Suposo que es devien clavar unes quantes nates, però el que ha passat a la història és que en els Jocs Olímpics del 1936 van arribar als 101 metres.
Amb molt pocs anys de diferència, perquè hem començat... 9 metres i mig, sí. 1809.
Sí, wow. Clar, i els Jocs Olímpics del 36, algun dia, si tenim ocasió, ja en parlarem. Aquí parlem dels d'hivern. Abans, el mateix país que organitzava els Jocs Olímpics d'estiu organitzava els d'hivern. Els de l'any 36 es van organitzar a Berlín, a l'Alemanya nazi, que és també tot una història interessantíssima per explicar un dia. I aquests doncs, també es van celebrar a Alemanya, i aquests dos personatges doncs, van arribar a superar els 100 metres de distància, que no està gens malament. Després, mica en mica, altres van... Per exemple, hi ha un suís que es deia Andreas Descher, que va descobrir que si posava els braços endarrere, encara anava
millor. L'aerodinàmica ajudava.
Ah, clar, exacte, anava millor, que també, saps? Vull dir, ja es veu, no?, que què fan els ocells? Et posen una mica endarrere, salt, molts, jo què sé. Bueno, que en Descher ho va veure als anys 50, els hi va costar una mica, jo què sé, devia estar saltant i no... Jo què sé. L'any 85 hi va haver un suec, que es deia Boklov, que aquest és el que va posar els esquís en forma de V baixa. I això és... Aquesta és una de les parts divertides de com a vegades les carències d'un es poden convertir... Saps aquestes coses, aquestes frases de coaching i autoajuda? Sí. Doncs aquest és un cas... Exactament, aquesta és de tassa de Mr. Wonderful total, perquè aquest senyor saltava d'una manera que se li obrien les cames.
I... Això que en principi havia de ser un inconvenient.
Exactament, i que en determinada circumstància de la vida potser està bé que se t'obrin les cames, en aquest cas no anava bé. I el que va fer és aprendre a dominar-ho i adonar-se'n de que quan les posava en B baixa podia avançar més i podia arribar més lluny. Amb això, amb l'ajuda del seu entrenador. És a dir, ja que no les pots tancar del tot, almenys...
Minimitzem-ho.
Exactament. Per tant, d'aquesta carència, al comptes de dir, mira, no serveixes, aprofitem, donem-li la volta, que és una frase que tampoc no s'ha dit mai, i intentem fer que la cosa millori. I total, que gràcies a això van continuar avançant, fent salts cada vegada més llargs, fins al punt que l'any 1994 un senyor que es deia Andreas Goldberg va aconseguir el rècord dels 202 metres. Per tant, ja veieu que en qüestió d'un segle de... amb 70 anys de diferència, què més, 70, amb 60, van arribar dels 100 als 200 metres, només per una cosa tan simple, gairebé, podríem dir així, com canviar una mica la posició dels peus...
I dels braços, l'inclinació, petits detalls.
Clar, i és anar-ho provant, anar-ho provant.
En teoria estem parlant de salts d'esquí, estem fent història, però ara ens has colat aquest concert del primer dia de l'any, que és el que un associa directament als salts d'esquí, més que als Jocs d'hivern, que crec que no només per mi són uns jocs així una mica diluïts.
Exacte, sí, a més, si es fan tan lluny que amb la diferència horària encara costa... O sigui, t'ha d'agradar molt l'esport, t'ha d'agradar molt l'esport d'hivern, i t'ha d'agradar molt anar a dormir a fora d'hores per poder-ho seguir en directe. I clar, per molts de nosaltres, els salts d'esquí és aquella cosa que hi ha a la tele el dia 1 de gener.
Quan t'aixeques, en algun moment
moment del dia, no saps exactament quan.
I com que per posar l'àudio d'un senyor saltant d'esquí no feia gràcia, dic, posem la marxa Radetzky, que és aquell moment també del dia de cap d'any d'aquest concert d'any nou, que de fet això és una gravació d'un d'aquests concerts d'any nou, de quan el director li diu a la gent com ha de tocar, de picar de mans, mentre va seguint aquesta obra emblemàtica, que és la marxa Radetzky, que també donaria per una altra secció, un dia si vols ja te l'explico, d'aquest general i les guerres napoleòniques, però això ja ho explicarem un altre dia. La qüestió, i aquí ja m'he guardat, ja dic jo el nom, no te preocupis.
Gràcies.
Perquè has vist la deferència de perquè aquest nom és d'aquells...
És llarguíssim.
Que tothom l'ha sentit alguna vegada, però que quan el veus escrit ja t'has d'agafar una biodramina perquè saps que amb aquestes curves te clavaràs una nata segur.
És molt difícil.
Garmisch Partenkirchen, o... com sigui.
Qui era aquest senyor?
Bé, més que un
senyor... No, era un senyor.
No era un senyor, era un lloc.
Un lloc.
Clar, és que... Què era? Què és Garmisch Partenkirchen?
No sé.
Doncs és un lloc de Baviera.
Sona. Per la zona, ja ens ho creiem.
És un lloc, és una localitat, Partenkirchen. Crec que no ho diré més ja, avui, perquè ja m'he posat prou en risc. 26.500 habitants, vull dir que no és una població molt gran, però és que té unes instal·lacions d'esports de neu molt i molt potents i amb molta tradició. És el que diem, no? I a vegades que quan ara es parla de fer el debat dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030, doncs, home, com a operació del que sigui, territorial i tot, pot generar molt debat, però aquí ens falta una tradició de base que en altres llocs, o sigui, ja estem veient la història dels salts d'esquí, la tenen a Noruega, no la tenim a Barcelona ni a Calafell.
O fins i tot un suec.
Exactament, o un suec o aquesta gent, que són els de Garmisch Partenkirchen, que l'any 1936 van ser la seu dels Jocs Olímpics d'hivern, que és aquesta que et deia que allò que ho organitzava el mateix país els d'estiu que els d'hivern, doncs, com el que va ser Berlín l'estiu del 36, a l'hivern va ser aquest lloc, i que de fet també ho havia d'haver sigut l'any 40 si no hi hagués hagut la Segona Guerra Mundial. I de fet, això també està d'aniversari aquests anys, perquè el primer concurs de salts d'allà, que forma part d'una competició de salts d'esquí, que és com una sèrie de tornejos, va començar el 1921. O sigui que ja veieu que té 100 anys d'història.
Tenen molta tradició. El 1924 va ser el primer any que es van incorporar els salts d'esquí al programa olímpic, començaven així, però va haver-hi un any, no fa pas tant, 2014, que no hi va haver competició femenina als Jocs Olímpics dels salts, que tampoc sé si feia molts anys que ja estaven les dones competint.
No, és que aquell va ser el primer any en el qual hi va haver-hi dones que van saltar.
Tot just fa 8 anys.
Sí, sí. El 2014 va ser la primera vegada que les dones van poder fer salts d'esquí en uns Jocs Olímpics.
Les noruegues no tenen tirada pel salt.
La dada, per indignar-se, que deia abans, és que, tot i que és ser una competició que el 1924 es va començar a ser part de la disciplina olímpica, es considerava que era massa perillosa per les dones. Això és una cosa que, si tu mires la història de l'esport durant tot el segle XX, tant li fa que parlis de futbol, que parlis d'esquí, del que sigui. Penseu que fa 100 anys es deia que les dones podien tenir càncer de pit si jugaven a futbol pels moviments bruscos que generava aquest esport. Arribem a aquest nivell de bestiesa del que hi havia llavors i, per tant, es queda marginat. Te'n recordes que dèiem que el 1809 hi havia l'Olaf aquell que saltava amb els noruecs, tot
sí,
això?
Tant.
Doncs mira, sembla que el 1867 ja hi ha algunes dones que ja saltaven amb esquís.
I no els passava res.
I no els passava res. És que saps què? No passa res! Mai! A ningú! I si passa igual a homes que a dones, perquè si tu saltes 200 metres, tant li fa que siguis un tio com una tia. Et mataràs igual.
Si no ets professional.
Si no ets professional. Si tu ho fas, te faràs mal. Si ho faig jo, més, segur, perquè a mi se m'obriran les cames, els esquís, i perdré els d'allò i tot plegat. Total, que sapigueu que les dones, el 2014, per fi van poder començar a participar en aquesta mena de competició en els salts d'esquí, tot i que fa 100 anys ja hi ha dones a Àustria que feien competicions femenines de salt d'esquí, perquè hi havia una sèrie de competicions femenines precisament per reivindicar els drets de la dona també en el món de l'esport. Estava molt lligat amb tot el moviment feminista de l'època, i hi ha, un dia si voleu en podem parlar d'això també, són Jocs Olímpics, entre cometes, només per dones.
De segona, els han fet de segona.
Bueno, és que, esclar, com que en Pierre de Coubertin deia que la figura femenina no era adequada per les capacitats d'un atleta, tauleta, doncs les dones van dir, com que no? Ara t'explicarem que sí. Mira, xato, veus aquí uns esquís? Veus aquesta pendent? Guaita com saltem! Ust!
I no ens passa res.
I no passa res. El que sí que hem de dir és que, evidentment, eren dones que eren de classe alta. Perquè també et dic que qui podia dedicar-se a aquesta mena d'activitats és gent que tenia la vida solucionada. Perquè si tu has d'anar a la fàbrica...
Això no és nou, no és del segle XX.
Clar, exacte. Fins que pots professionalitzar-te i algú et dona diners perquè t'hi puguis dedicar, però per això també necessites visibilitat, que és el que ha aconseguit la Caral Castellet precisament aquests dies, no? I que a veure si així doncs, també es pos normalitza una mica el fet que hi hagi dones que competeixin amb l'esport que els hi doni la real gana i que facin el que vulguin.
Només ha costat més de 100 anys que les dones puguin competir als Jocs Olímpics. Bé, com a mínim, ja hi som. Des del 2000...
Ara, a veure, aneu avançant, sisplau,
sí,
eh?
Sí, mica en mica, a
Escolta,
veure.
Què m'heu posat de fons? Oi, que podrem cantar! Quina gràcia!
Tu, deixa-ho anar. Sí. Que si vols cantar, canta.
O potser seria la manera que canvies el temps i s'acabés amb la sequera, potser. Això segur.
Bé, Xavier Carmení, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ara ja sabem molt més dels salts d'esquí.
Noruega ens fa saltar.
Fins a la propera.
Adéu. El frío a mí nunca me molestó. Distancia, qué pequeño todo.